La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre de nou, amics i amigues. L'Església va celebrar ahir la jornada Pro Orantibus, un dia important en què s'invita tothom a recordar els religiosos i les religioses de vida contemplativa que preguen per nosaltres, coincidint, com sempre, amb la solemnitat de la Santíssima Trinitat, tot just una setmana després de Pentecosta. El lema d'aquest any ha estat la vida contemplativa a prop de Déu i del dolor del món. I això és el que fa precisament Càritas, intentar estar sempre a prop de Déu i del dolor del món. D'altra banda, i seguint amb l'itinerari de pregària en relació amb el món amb què volem començar avui el programa, destaquem que el Papa Francesc ha conclòs avui les pregàries diàries del Rosari, que s'han fet tot aquest mes de maig que avui acabem, cada dia a les 6 de la tarda, hora d'aquí, des d'un santuari marià del món. Aquesta ha estat des dels Jardins Vaticans, l'última. La solitud, la desocupació, la violència domèstica i social, però també el progrés humà accessible a tothom i la represa d'un fort impuls en la pastoral han estat les diferents situacions que s'han confiat a Maria en aquest rest del Rosari. Estem parlant també de grans valors per a Càritas, precisament la solitud, la desocupació o també el que és el progrés humà. Si parlem d'això, estem parlant també de Càritas. És curiós que el Sant Pare s'ha encomanat avui a una curiosa advocació de la Mare de Déu. Es diu Deslligant Nusos. La icona es troba a la ciutat alemanya d'Augsburg i consisteix en una pintura a l'oli sobre tela on Maria intenta deslligar els nusos d'una cinta blanca estesa per dos àngels, envoltada d'escenes bíbliques que remeten simbòlicament a imatges d'esperança, misericòrdia i victòria sobre el mal. I finalment destaquem que precisament Francesc, en la seva reflexió d'ahir després de l'Àngelus, va dir que contemplar la Trinitat és també mirar l'amor del qual procedim. En aquesta línia va assegurar que aquesta commemoració, la d'ahir, tot just una setmana després de Pentecosta, ens fa observar el meravellós misteri d'amor i llum cap al qual s'orienta el nostre camí terrenal. I el misteri d'amor s'encarna en el nostre món precisament a través de l'acció de Càritas. Benvinguda a la pregària per donar més sentit a aquesta acció de l'entitat catòlica. Avui la diòcesi de Tortosa és protagonista després d'una primera reflexió del seu director, Agustí Castell. La nostra col·laboradora de la diòcesi de Tortosa, Alice Sorin, conversarà uns minuts amb dues voluntàries de Càritas Interparroquial de Tortosa. Es diuen Assun i Consol. I després el testimoni serà avui per a Càritas Diocesana de Lleida. Concretament, conversarem amb Jordi Guerrero, tècnic del programa de temporers d'aquesta Càritas Diocesana, la de Lleida. Tot això amb dos resums de notícies, l'agenda i una miqueta més, us acompanyarà fins les 9 aquí a Ràdio Estel. Això és La Veu de Càritas. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La Veu de Càritas. El missatge de la diòcesi.
I ja connectem amb el director de Càritas Diocesana de Tortosa, Agustí Castell. Senyor Agustí Castell, bon vespre. Endavant amb el comentari.
Gràcies, Ignasi. Bona tarda, estimats radioients de la Veu de Càritas, aquí a Ràdio Estel. Amb la proximitat del Dia del Corpus, Dia de Caritat, aprofitem per presentar la memòria de gestió o d'activitats i també la memòria econòmica. Avui us parlem des de Tortosa, seu de la nostra Càritas Diocesana, aquí al Bisbat de Tortosa. Us invitem a ser generosos i a no oblidar-se de marcar la creu en la declaració de la renta. I gràcies a tots els que ja ho feu. presentar la memòria d'activitats econòmica de Càritas de tot el viscut a l'any 2020 no és una tasca fàcil i no podem oblidar tot el que va transcórrer l'any 2020. Jo voldria que la nostra reflexió d'aquesta tarda fos al voltant de lo que recordem, de lo que hem viscut en el 2020 i que ho reflectim tot en la nostra memòria. Transcorria el mes de febrer i ens intranquilitzava certes notícies que se publicaven a la premsa o escoltàvem en els mitjans de comunicació. Però el 14 de març les nostres vides es van veure sumides en un confinament i estat d'alarma. L'economia es paralitzava. Moltes empreses tancaven les portes. Molts treballadors quedaven en ERTO. Altres a l'atur. Molts autònoms veien desaparèixer els seus estalvis amb el tancament de les seves empreses. I els més vulnerables tenien necessitat de més solidaritat. Davant d'aquesta realitat, Càritas va romandre en les portes obertes a les 32 seus de la nostra diòcesi. Els nostres equips del territori i el seu voluntariat han donat un testimoni d'heroisme, perquè certament s'han comportat com a veritables herois. Sempre hem prioritzat la tasca de promoció i proactivitat vers l'assistencialisme i la reactivitat emocional. En la pandèmia a sobre, les necessitats es van multiplicar i es vam haver d'abolcar-nos en el repartiment d'aliments, en l'acompanyament administratiu, en l'atenció personalitzada i en totes les necessitats que anaven sorgint. El treball dels nostres treballadors i tècnics ha estat majorment telemàtic en aquest 2020, però s'ha mantingut l'acompanyament a les persones de tots els nostres programes i projectes perquè sempre la persona ha estat al centre i la nostra atenció i dedicació no els pot faltar. El nostre pressupost, som una Càritas humil, està rondant per damunt dels 2.300.000 euros. Les famílies ateses han estat 3.664, arribant a un total de 8.534 persones. I cal tenir en compte que d'aquestes 8.534 persones, el 29,5% són infants. Les nostres seus de Càritas, els seus voluntaris, han realitzat 59.940 actuacions. Bé, darrere les xifres de la memòria s'amaguen persones. En unes, el patiment per les seues penúries. En uns altres, la generositat. La memòria del 2020 vol ser un acte d'agraïment a la tasca silenciosa però gegantina dels 637 voluntaris i els col·laboradors que la fan possible. I també un sentit record a tots aquells éssers estimats que la pandèmia ens ha rebassat. Des de la fe podem afirmar i creem que res s'ha perdut perquè tot queda guardat a la memòria del cor misericordiós del nostre Pare i Déu. Bona tarda.
Gràcies. Bona tarda, Agustí Castell, director de Càritas Diocesana de Tortosa. Seguim des del nostre programa, ara amb un primer resum de notícies.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tortosa i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Repassem algunes notícies de la setmana. Els bisbes de la Subcomissió Episcopal d'Acció Caritativa i Social de la Conferència Episcopal Espanyola han fet públic el seu missatge per a la festivitat del Corpus Christi d'enguany, que és el dia de la caritat. Amb el lema «M'ho fèieu a mi», se celebra aquest diumenge 6 de juny i els prelats conviden tothom a potenciar la capil·laritat als pobles, als barris i a les ciutats per cuidar i acompanyar tant de sofriment causat pel Covid-19. En el seu missatge, els pastors agraeixen el servei generós, diuen que durant les 24 hores del dia duen a terme els deixebles missioners de Jesucrist a Càritas i les persones que fan possible el servei de la caritat en les parròquies o en altres institucions caritatives de l'Església, alhora que animen tothom a ser molts més els cristians que es comprometin amb els més pobres i exclosos de la nostra societat. D'altra banda, des de les 10 d'aquest matí està en marxa, a través del web caritascatalunya.cat, la campanya Siguem més poble, el poble més gran del món. És per això que l'entitat catòlica pensa que vivim amb aquesta imatge, la del poble més gran, on hi conviuen més de 7.000 milions de veïns i veïnes que es coneixen i s'ajuden. Així es refereix a tot el planeta. Fa una crida a revincular-nos tots amb altres persones i atrevir-nos a donar i fer tot el possible perquè la dignitat i la justícia siguin precisament possibles per a tothom. Les Càritas amb seu a Catalunya presenten precisament aquests dies la memòria amb motiu de la festa de Corpus, que tindrà la col·lecta a totes les esglésies aquest proper diumenge. Va tenir lloc, ara fa tot just dues setmanes, el dia 17, a l'Auditori de la Casa de l'Església, Sant Feliu de Llobregat, una jornada de formació i treball que va plegar tots els treballadors socials de Càritas Diocesana de Sant Feliu, en el marc de la qual es van presentar un parell d'informes molt significatius amb dades més rellevants encara pel context de la pandèmia. En primer lloc, Míriam Feu, cap del Programa d'Anàlisi Social i Incidència de Càritas Diocesana de Barcelona, va presentar l'informe Fronteres de paper, la irregularitat administrativa i la invisibilització de les persones, elaborat des de Càritas Catalunya a petició de la taula del tercer sector. En l'estudi es parteix d'una explicació sobre què s'entén per estar en situació administrativa irregular, i aquí es troben, per exemple, condicions com ara tenir un treball informal, la dificultat per exercir drets, la manca d'habitatge digne, la criminalització, el fet de no tenir xarxa de protecció social i econòmica o la manca de llibertat de desplaçament. Després, el responsable de comunicació i sensibilització de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, Francesc Carnaez, va presentar el tercer informe d'impacte del Covid-19. Era el tercer perquè, de fet, ja s'han realitzat tres onades d'enquestes, una al juliol de l'any passat, una altra al setembre passat i la darrera aquest febrer-març del 2021, de manera que s'ha pogut veure l'evolució de la situació durant la pandèmia en les mateixes famílies. A partir d'aquí, els assistents van poder realitzar un treball de reflexió lligant els eixos del pla estratègic de Càritas per valorar si després del Covid cal incorporar altres línies d'acció o quines de les existents cal prioritzar. El bisbe Agustí Cortés va saludar els participants a la jornada i els va encoratjar a seguir endavant amb la seva tasca quan els va dir que no hem de tenir por d'enfangar-nos, perquè només així, a partir d'assolir petites esperances, anem cap a la gran esperança. I el director de Càritas Diocesana de Sant Feliu, Ramon Carbonell, en les seves paraules de cloenda, va donar confiança als treballadors socials amb aquestes paraules: sentim-nos lliures cada dia d'ampliar i millorar aquest pla estratègic que tenim fins al 2024. Es compleix demà, 1 de juny, un any de l'aprovació de l'ingrés mínim vital, amb l'entrada en vigor del Reial Decret 20-2020 del 29 de maig. Aquesta mesura, que Càritas va incloure entre les 8 propostes polítiques que, sota el títol Per una societat més justa, es van presentar tots els grups polítics davant les eleccions legislatives del 2019, va ser rebuda amb satisfacció per totes les entitats socials, encara que es van assenyalar des del primer moment ja les llacunes que impedien l'accés a aquesta prestació de moltes persones en situació de pobresa i exclusió social. Conscients d'aquestes deficiències, el mateix govern ha anat introduint modificacions per aconseguir ajustar la normativa al que expressa la seva exposició de motius, que l'ingrés mínim vital protegeixi de manera estructural la població més vulnerable. A data d'avui són ja 5 les modificacions aprovades via Reial Decret Llei. Dins d'aquestes 5 reformes del Reial Decret Llei del maig de l'any passat, que s'han dut a terme, algunes han incorporat demandes de les organitzacions socials perquè l'ingrés mínim vital arribi de manera real als qui estan en situació de pobresa i exclusió, modificant aspectes de la norma que ho impedien. És el cas dels canvis introduïts en el Reial Decret Llei 3/2021 del 2 de febrer passat, que han estat positius. Hi ha hagut altres modificacions que no afavoreixen les persones a les quals va dirigida aquesta cobertura, com passa, per exemple, amb la reforma de l'article 25. En el Congrés ha tingut lloc el procés de millora de l'esmentat Reial Decret, el període d'esmenes del qual es tanca els propers dies, i la setmana passada Càritas va remetre a tots els grups parlamentaris i als ministeris implicats una nova proposta d'esmenes ajustada als canvis que s'han anat produint en la normativa des de la seva aprovació. L'objectiu d'aquesta intervenció de Càritas davant dels òrgans legislatius és, com ha fet des de l'aprovació de l'ingrés mínim vital ara fa un any, instar els poders públics a escometre les reformes necessàries per garantir de manera definitiva un ingrés mínim a les persones en situació de pobresa. Càritas subratlla des de fa temps que l'ingrés mínim vital és una política clau per a les persones en situació de pobresa i exclusió, per la qual cosa considera que resulta imprescindible incorporar en la norma les modificacions necessàries perquè la garantia de rendes mínimes sigui efectiva, com ara la incorporació a la cobertura de les persones que estan actualment excloses del mateix ingrés mínim vital, com són els joves que tenen entre 18 i 22 anys, amb algunes excepcions, la modificació de l'article 25 suprimint les inadmissions a tràmit, reduint els temps a 3 mesos, motivar, conforme exigeix la llei, les denegacions i incorporar l'assistència jurídica gratuïta per a les reclamacions prèvies. Després de gairebé 5 mesos, els nens i nenes de primària han pogut tornar a les classes de reforç educatiu de Càritas Viella en una trobada molt esperada i emotiva després de molts dies sense veure's, sense poder jugar i riure junts. Amb les noves normes del Covid-19, han pogut ampliar l'aforament i acollir 5 nens i nenes que per primera vegada podran participar en el programa d'infància i joventut que es realitza des de l'any 2015 en el centre de Càritas Vall d'Aran, amb l'objectiu de millorar la situació dels infants, el seu entorn, les seves relacions i vincles i oferir-los suports en el seu desenvolupament personal, promovent el desenvolupament social i educatiu dels infants i adolescents mitjançant diversos serveis i projectes. I tanquem aquest primer bloc informatiu explicant-vos que, amb motiu de la celebració del Dia d'Àfrica dimarts passat, com cada 25 de maig, Càritas Espanyola va posar el focus en les arrels dels greus problemes de mobilitat humana als quals s'enfronta tot el continent i que només de manera molt reduïda afecten Europa, tot i l'alarmisme que produeixen en l'opinió pública fets com els que van tenir lloc ara fa uns dies a Ceuta i Melilla. Per fer-se una idea total de la dimensió del fenomen migratori a l'Àfrica, Càritas subratlla que la majoria dels africans que migren ho fan entre els mateixos països del continent. Segons les dades de l'Organització Internacional per a les Migracions i la Unió Africana, de 258 milions de migrants que hi ha al món sencer, 36 milions, un 14%, van néixer a l'Àfrica. Més de la meitat de la migració africana, el 53%, es produeix dins del continent. I el 26%, és a dir, només un de cada quatre africans, es dirigeixen cap a Europa, l'11% cap a l'Àsia i un altre 8% cap a l'Amèrica del Nord i un 1% a Oceania. Al costat d'això, una altra realitat poc coneguda per a la ciutadania dels països del nord és que l'Àfrica és el continent que acull més refugiats a tot el món, amb 7.300.000, el 25% de la quota mundial, un de cada quatre refugiats, a més de comptar amb 19.200.000 persones desplaçades al final del 2019. Eva Cruz, directora de Cooperació Internacional de Càritas Espanyola, ha destacat que cal entendre en quina mesura la realitat de la migració procedent del sud no és tant una qüestió que afecta la seguretat com els drets humans de persones molt vulnerables si es tenen en compte les arrels d'aquests fluxos migratoris i la conjugació de diferents causes, com ara la desigualtat econòmica estructural i la ingerència de determinades polítiques internacionals als estats amb enorme debilitat en termes de governança. Eva Cruz ha afegit que aquesta és la part submergida de l'iceberg, que té com a punta visible la violència, els conflictes armats, la fam, les emergències climàtiques i la migració irregular. És per això que a Càritas no es veu el que viu l'Àfrica en aquest moment com una crisi en termes de seguretat, sinó com una greu crisi de drets que es veuen particularment violentats quan hi ha conflictes armats i que, alhora, estan alimentats per aquesta frustració i la manca de condicions dignes. En el Dia de l'Àfrica, el 25 de maig, Càritas ha reafirmat aquest any també la seva missió al servei de la justícia social i la construcció de models duradors de desenvolupament en els països d'origen, alhora que ha mantingut el seu compromís d'acompanyar i acollir les persones que decideixen migrar al llarg dels països de trànsit i en el seu destí final per garantir la seva seguretat personal, la seva dignitat i els seus drets.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El treball caritatiu de la setmana.
El voluntariat a Càritas Interparroquial de Tortosa és notícia avui perquè Asun i Consol ens acompanyaran els propers minuts per explicar la seva experiència. Tenim una treballadora, col·laboradora de Càritas, que avui ens posa la veu i ens acompanya. L'hem saludada en altres ocasions, Alice Sorrent. Benvinguda, bon vespre o bona tarda. Endavant.
Buenos días. Hoy, desde Caritas Diocesana de Tortosa, estamos con dos voluntarias del proyecto de acogida de Caritas Interparroquial de Tortosa, Asun y Consol. Buenos días a las dos y gracias por haber aceptado la invitación. Asun, si nos podrías describir la acogida y cuáles son los diferentes pasos de una acogida.
Pues bien, uno de los proyectos varios de Caritas Interparroquial de Tortosa es el proyecto Acogida, un proyecto que este año le hemos dado mucho relieve y mucha importancia. Con este proyecto se pretende la atención y el acompañamiento sociocaritativo, sobrepasando en la medida de lo posible la atención meramente asistencial, que casi siempre es una urgencia, pero buscando ir más allá, con el horizonte de la promoción de las personas. Un segundo objetivo es promover y hacer realidad valores como la dignidad y la justicia a favor de los que menos tienen o no tienen nada. Y, por supuesto, hacer visible la opción preferencial de la Iglesia por los más vulnerables de la sociedad. Esto lo llevamos a cabo en distintos momentos, que podríamos sintetizar en tres. El primero, pues la acogida, que comienza con la primera atención a quien se acerca a Cáritas. Se hace de forma individual para valorar con la misma persona cuál es su situación. Un segundo momento es a partir de aquí que se inicia, si se considera necesario, el acompañamiento pertinente, en que se acoge, se escucha, se orienta y se acompaña a las personas que llegan pidiendo ayuda, sin hacer distinción de creencias ni de cultura. Y un tercer momento, que casi siempre va a la par que los dos primeros, pues es dada la complejidad y la variedad de demandas que se presentan en la primera acogida, es necesaria la existencia y el seguimiento de un protocolo de actuación para los voluntarios, con el fin de hacer una intervención más eficaz y de mayor calidad.
Vale, muchísimas gracias. Consol, ¿nos podrías hablar un poco de tus motivaciones para ser voluntaria del proyecto de acogida?
Sí, pues yo soy maestra y durante 38 años me he dedicado a mis alumnos. Y cuando me jubilé, pensé que tenía que hacer alguna cosa por los demás. Vine a Cáritas y me ofrecieron colaborar con el proyecto de acogida. Pensé que podía ayudar porque como maestra estoy acostumbrada a relacionarme con muchas personas diferentes. Y pienso que las bases de las relaciones interpersonales son la empatía, el respeto y la confianza. Y con ello podemos conectar mucho mejor con las personas que atendemos.
Vale, genial, gracias. Y para esta acogida me imagino que necesitáis una formación, si nos podéis hablar un poco de ella.
Efectivamente, hacerse voluntario es un proceso que se va completando y que requiere una formación continua, permanente. Esa formación abarca un conocimiento teórico y vivencial de los colectivos de culturas que atiende Cáritas, un protocolo, como os decía, de actuación para tener criterios comunes y actuaciones coordinadas. Y esa formación se lleva a cabo mensualmente con un calendario de sesiones en el llamado espacio de encuentro, SPAI de acollida para los voluntarios.
¿Y nos podéis hablar un poco del contenido de esta formación que se aprende?
Pues sí, en la primera sesión hicimos una dinámica para detectar qué tipo de formación necesitábamos y salieron dos temas que nos preocupaban mucho. Uno era consensuar entre todos las actuaciones que hacíamos a la hora de la acogida y el otro era conocer las realidades de los diversos colectivos y culturas. Así, durante las dos primeras sesiones, revisamos las diferentes demandas que podíamos tener y pensamos entre todos las respuestas que podíamos dar. Y las otras cuatro sesiones las dedicamos a conocer diferentes colectivos con la ayuda de profesionales externos y con el testimonio de un miembro de dicho colectivo. Y así hemos conocido pues, los jóvenes emigrantes solos, la etnia gitana, la cultura árabe y la región musulmana, y los sin techo y los transeúntes.
Vale, qué bien, qué interesante. Pues, ¿nos podéis hablar del aprendizaje que podéis destacar de esta formación que estáis viviendo ahora?
Esa pregunta es como muy personal y yo destacaría en primer lugar el hecho de que sea una formación continua, considero pues que ya es un valor en sí. Los voluntarios somos gente de buena voluntad, pero con necesidad de formación para hacer las cosas lo mejor posible. Subrayo también sobre este valor el que sea recibida en equipo esa formación. Es muy también un valor también muy destacado el que la recibamos de una persona especializada en un colectivo concreto y resulta muy clarificador, al mismo tiempo que participa en todas las sesiones un usuario del colectivo que se trata, que lo hace pues mucho más vital y despierta mucha más empatía e interés hacia ese colectivo. Y en tercer lugar, yo destacaría como valor pues el hecho de que estas sesiones de formación están permitiendo entrar en contacto con el equipo entero de voluntarios, que en este caso pues son implicados, son seguros, son coordinados, eficientes, prácticos, y esto yo lo considero un valor impagable.
Que ha sido muy útil la formación. Ha servido para cohesionar al equipo de acogida, hemos consensuado las actuaciones que teníamos que hacer en las diferentes situaciones que nos podemos encontrar, y también hemos conocido realidades distintas que nos pueden ayudar a empatizar más con las personas que atendemos.
Vale. Pues muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias y la formación que habéis recibido. Y hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias.
Moltes gràcies a Sun i Consol, voluntàries de Càritas Interparroquial de Tortosa, i gràcies a tu també, Alice Soren, de Càritas Diocesana de Tortosa, també per aquesta estona compartida. Seguim ara amb un segon resum de notícies.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tortosa i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
I completem amb aquesta segona part el nostre resum setmanal de l'actualitat. Va tenir lloc dimarts passat, dia 25, la primera trobada del voluntariat sènior de Càritas Lleida a la parròquia del Pilar, de la capital del Segrià. Es va dur a terme amb l'objectiu d'esdevenir un retrobament presencial per veure's tothom les cares de nou després de tant de temps, per celebrar i per compartir el nou compromís d'aquestes persones amb la resta de companys i companyes, tant de les Càritas parroquials com de diferents programes de la diocesana. En total, hi van assistir unes 45 persones voluntàries. Com a testimonis, van participar-hi Pepita Jové de Maials, Rafael Folch d'Arcarràs i Maria Antònia Estupà de Troballes i Plàcid Burgués de Càritas Diocesana de Lleida. La cloenda de l'acte va anar a càrrec del bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, que va encoratjar totes les persones assistents a continuar en aquesta nova etapa, alhora que els va animar a participar en la propera trobada de l'octubre. Al mes de març de l'any passat, arran de la pandèmia del Covid-19, es va demanar a les persones voluntàries de més de 75 anys que deixessin les activitats d'atenció directa i que vetllessin primer per la seva salut i també per la de les persones més properes. Des d'aleshores només s'ha pogut mantenir un contacte telefònic amb elles. Al mes de gener es van iniciar ja, aquest 2021, les primeres activitats proposant aquest canvi a les persones que es volen mantenir vinculades a Càritas. L'arcabisbe Joan Enric Vives va lliurar el dia 26, dimecres passat, al Palau Episcopal de la Seu d'Urgell, un diploma d'agraïment com a entitat amb cor estretament vinculada a Càritas Diocesana d'Urgell per al director de Gestoria Estanyol, Joan Estanyol, que anava acompanyat de la seva filla Rosa. Agraïa així l'esforç de l'empresa alturgellenca Gestoria Estanyol per la vinculació que des del juliol del 2018 té amb Càritas d'Urgell. L'acte, que es va dur a terme al Palau Episcopal, va comptar amb la presència, a més del mateix bisbe d'Urgell, del director voluntari de Càritas, Josep Casanova, i del vicari general Ignasi Navarri. L'arcabisbe Joan Enric Vives va posar en relleu que aquest és un premi que enalteix la solidaritat i els valors entre les persones que formen la mateixa comunitat, una voluntat que ha palesat reiteradament Gestoria Estanyol a través del gest en favor de Càritas i de les empreses del grup Grapats, de les quals Càritas n'és la titular. Es van celebrar dimecres passat les assemblees de les Càritas Arxiprestals de Manresa, Igualada i Vic, en el decurs de les quals els respectius equips directius van fer balanç de l'acció duta a terme durant aquests mesos marcats per la pandèmia. D'altra banda, divendres passat, dia 28, en format virtual, les 45 Càritas del Bisbat de Vic van ser convocades a l'Assemblea Anual de Càritas Diocesana. En aquesta reunió es va tractar, a més de la presentació i l'aprovació de les memòries esmentades anteriorment, temes de gran importància per a l'entitat, com són la presentació i l'aprovació dels eixos i els objectius del Pla Diocesà 2021-2024 i també la presentació i aprovació de la terna per assumir el càrrec de director o directora diocesà, atès que l'actual Rufí Cerdán acaba el seu mandat després de 40 anys de servei. Més endavant, després de la celebració de la festivitat del Corpus, altres Càritas també tenen previst presentar públicament les seves memòries d'activitats i econòmiques del 2020. Tots aquests actes responen a la voluntat de fomentar la transparència i la participació per millorar el servei que es dona des de l'entitat a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat, tot incidint i denunciant les causes que la provoquen. La Fundació Privada Redis, la Fundació La Caixa i CaixaBank han reprès el seu acord de col·laboració amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament de diversos projectes socials de suport a persones en risc d'exclusió social que duen a terme diverses entitats de Reus i de la comarca. En un moment com l'actual, totes dues fundacions sumen esforços per arribar a un nombre més gran d'entitats i que aquestes puguin fer realitat els seus projectes. Ara fa un parell de mesos, l'acord es va iniciar amb l'ajuda de 5 entitats de la comarca i en aquests moments s'ha ampliat a 4 entitats més, tot i que en resten algunes més dependents. Gràcies a aquesta col·laboració, la Fundació Privada Mare de Déu de Misericòrdia podrà dur a terme la realització d'un curs d'atenció sociosanitària dirigit a persones vulnerables que de forma sobtada s'han trobat sense recursos i han vist perillar la seva subsistència. L'Associació de Salut Mental Doctor Tosquelles realitzarà activitats culturals i de lleure per a joves amb trastorn de salut mental greu, tenint en compte el vessant terapèutic per revertir els efectes que el Covid-19 ha causat en ells. Càritas Interparroquial de Reus podrà organitzar un casal d'estiu durant el juliol d'aquest 2021 per a infants i joves de famílies vulnerables ateses per Càritas Interparroquial de Reus, i el centre d'acollida al pres i al necessitat podrà realitzar un curs d'atenció sociosanitària a persones dependents a domicili, dirigit especialment a persones en situació de vulnerabilitat i d'irregularitat administrativa. El centre de Càritas Tremp organitza activitats per als diferents joves que participen en els seus programes tant d'acollida com de reforç escolar. Dissabte 22 de maig es va fer una excursió caminant de Tremp a Talarn, on es van realitzar diferents activitats i jocs educatius, sempre prenent les diferents mesures i recomanacions de seguretat. Sovint els més petits són els qui, d'una manera indirecta, pateixen més la manca de recursos econòmics i socials o la manca d'atenció. Els nens i nenes de les famílies en situació econòmica i social precària queden desatesos i sense voler-ho, més enllà de l'horari escolar. Càritas ofereix als nens i nenes d'aquestes famílies la possibilitat d'estar en un espai acollidor fent els deures de l'escola i altres activitats extraescolars de lleure, com ara treballs manuals, jocs de taula o activitats físiques, amb persones preparades per donar-los suport i acolliment. Tot i que les activitats extraescolars també estan obertes a la resta de la població per contribuir a la participació, la interacció i la integració de tots els joves i les seves famílies.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. La veu dels testimonis.
Arriba la temporada de la fruita d'aquest 2021 a les Terres de Lleida i és per això que des de la Càritas diocesana de Lleida, amb seu a la capital del Segrià, avui tindrem un testimoni precisament molt lligat a tota aquesta gestió. És el tècnic del programa de temporers de Càritas diocesana de Lleida, Jordi Guerrero. Amb ell conversa uns minuts Anna Mateus, de Càritas diocesana de Lleida. Anna, bones, endavant.
Molt bones, Ignasi. Doncs avui estem amb el Jordi Guerrero, que és tècnic de Càritas diocesana de Lleida, al programa d'assentaments i temporers. Molt bones, Jordi.
Molt bones.
Torna a començar la campanya de la fruita a les Terres de Lleida, tant a Lleida ciutat com als pobles del voltant. I com a Càritas, doncs, què detecteu tant a diocesana, a Lleida ciutat, com a les diferents Càritas parroquials d'arreu del territori?
Doncs mira, Anna, en un començament l'adjectiu que jo ficaria seria calma, val? Venim d'un any anterior on hi havia tot el tema pandèmic i on va ser tot com a molt convuls i molt, bueno, hi havia una situació com a molt d'estrès, no? No se sabia ben bé cap a on tenia que anar el tema de l'atenció temporers. I aquest any, pues, nosaltres detectem que als carrers de Lleida, però això és una apreciació més individual, i quan ho he parlat amb una altra entitat també té aquesta idea de... hi ha una certa calma, no sabem si ben bé perquè no han vingut encara tots els temporers o perquè potser saben, ens han comentat que els recursos no estaven oberts i per tant estan a l'espera de venir d'aquí una setmana o així... Però la constatació nostra a nivell de ciutat és que no veiem una afluència de temporers als recursos fent demandes i a la zona rural, sorprenentment, tampoc no ho tenim. Vam tenir com una avalanxa a començaments de maig i a mitjans de maig va començar la davallada i de moment nosaltres que fem atenció a Vilanova de la Barca i Alcarràs hi ha un flux continu, però respecte a l'any anterior es veu un flux més petit.
En tot cas, de semblances, veieu que pot ser que arribi un volum de gent gran i que us trobeu en una situació similar o de moment esteu tranquils?
Respecte a l'any anterior?
Sí.
Clar, jo crec que l'any anterior va bé, bueno, ja està l'estat pandèmic i llavors el que va bé va ser una crida, no?, de com tot està tancat, era ai, que no tindrem prou tema d'obra, aquí hi haurà molta feina, veniu, i això va fer que vinguessin moltíssima gent. Aquest any, a diferència de l'any anterior, veiem que no s'ha donat la mateixa situació i potser vindrà la mateixa gent, però de forma molt més esglaonada, o no es farà els embuts de persones que hi va haver l'any passat i per tant ara van trobant sortida a nivell laboral i no se farà, pues, això, la situació aquesta de molta gent en un mateix moment i sense cap tipus de servei d'atenció. Penso, eh?
Parlaves abans que va començar a arribar molta gent fa cosa d'un parell de mesos. heu estat amb Arrel, Sant Ignasi i amb Creu Roja, amb el suport de la plataforma Fruita amb Justícia Social, obrint el refugi a la parròquia de Sant Ignasi per segon any. Uh-huh. Com és l'atenció a les persones en aquest servei? Quantes persones estan allotjades?
Pues te diria la mateixa paraula que he començat, bueno, amb un adjectiu, ¿vale? Jo el servei te'l definiria com familiar, ¿vale? És un servei, més que un servei, també és una manera de donar a entendre a la societat que els temporers venen abans, ¿no? En comparació de quan s'obren els serveis directes per amb ells, i llavors és un servei familiar, ¿vale? S'acull a 11 persones, i és una atenció molt individualitzada, val? En la qual la persona quan entra per la porta lo que veu és això. Veu algú amb una cara familiar, no? Somrient, que l'acull realment com nosaltres pensem, i jo el definiré això, com un servei molt familiar.
Quines creieu que són les claus per atendre, per acollir les persones temporeres que arriben o que han estat arribant o que començaran a arribar a partir d'allà?
Per mi la primera clau, si es pogués fer com s'ha fet al refugi, la primera clau seria aquesta, atendre i acollir a les persones posant nom i cognom, no? És una de les idees que jo crec que quan les persones venen a nosaltres a buscar un lloc de feina i es senten acollits amb gent que, quan parlo d'acolliment és perquè, o sigui, el menjar que mengen està fet per voluntaris, que el fan a casa seva amb els seus fogons, l'acollida la fa un treballador que té torn de matí però fa l'esforç de venir amb la tarda amb un altre voluntari, que se coopera i se coordina amb Creu Roja, no? Amb Càritas, o sigui que és una coordinació i una acollida des de diferents punts de vista. Aquest per mi seria l'essencial, una acollida com a tal, no? Sé que això quan a la millor n'hi ha 200 persones en llista d'espera és...
Perquè estem parlant que al refugi de quantes persones ja estan allotjant ara mateix?
11
persones.
11. Llavors entenc que amb un servei que s'obre per acollir a 200 això seria molt complicat, vale? Aquest seria el primer. Després els altres seria tenir la persona al centre i mirar els processos personals, primer, que és molt important, no tothom, el temporer no és tothom igual, llavors cadascú té un procés, mirar competències professionals per veure que no només a lo millor aquestes persones poden fer un recorregut de fruita, potser aquestes persones també poden fer un recorregut de formació, etc, etc. Seria mirar la persona de forma global i de forma transversal, ¿vale? Només com un PO de la fruita.
Segon any que s'obre aquest servei, segon any que se pot prestar doncs, aquesta manera de funcionar més humana, per dir-ho d'alguna manera, quines han estat les claus per repetir aquesta aposta?
Mira, les claus és, perquè jo crec que Arrels, Creu Roja, Càritas, en col·laboració amb el...
Fruita amb Justícia Social.
Perdona que se m'ha liat el nom. Crec que la clau ha estat ficant nom i cognom a les persones. Quan tu fiques persona temporera és com que marques un distanciament i la persona temporera és algú que ve a treballar i punto. Nosaltres hem fet un pas més i aquest pas ha estat ficar un nom i un cognom i veure que d'aquest nom i cognom hi ha una història de vida, hi ha unes necessitats, hi ha unes competències, unes potencialitats. El que ens fa fer-ho un altre cop any darrere any és que quan pensem en les persones de l'any que ve, que vindran les persones temporeres, els hi fiquem i recordem els noms i cognoms i les històries. I per tant això ens mou a aplicar la fórmula any rere any per donar sortida i per fer una atenció a aquestes persones amb nom i cognoms.
Acabem ja el servei de la parròquia de Sant Ignasi en breus. Quina valoració feu? Quina valoració hi ha sobre la taula a aquestes alçades?
Per nosaltres la valoració és, primer, com t'he comentat abans, no? Com l'atenció a les persones tal i com nosaltres la tenem, no? Entenem que l'atenció era des d'un caire més familiar i, per tant, estem molt satisfets. I després, com a reivindicació, per donar a entendre també a les administracions que les persones venen molt abans de que quan s'obren els recursos i, per tant, és una manera de fer veure que hi ha persones dormint als nostres carrers i aquestes persones són les que, en certa manera, aporten l'economia perquè venen als nostres camps, a les nostres cooperatives i, per tant, jo crec que és una manera de reivindicar i de fer veure a la societat i sensibilitzar a la societat que aquestes persones estan als nostres carrers. La valoraria com una iniciativa molt, molt positiva.
A partir del dia 1, és a dir, ja, en principi s'obre el servei, s'obre el recurs de l'Ajuntament per a les persones temporeres que arribaran a la ciutat i per tant, aquest refugi, aquesta proposta de les entitats, tanque. Com a Càritas, a partir d'aquesta data, quines propostes hi ha? No? Quins serveis donareu a les persones temporeres?
Aquí, i si el temps me dona, llavors jo voldria distingir dues línies. Una part és la part urbana i l'altra seria la rural. En la part urbana, nosaltres, com a Càritas, tenim una gran preocupació de com se gestionarà tot el tema de Fira 3, vale? El recurs de l'Ajuntament. Nosaltres l'any passat vam estar dins realitzant el servei de menjador i pernoctació i per tant vam contribuir a l'organització, al funcionament, etc, etc. Aquest any desconeixem, hi ha una licitació, vindrà una entitat de fora juntament amb l'Ajuntament i nosaltres estarem pendents pel que es necessiten i observant a veure com es fa aquesta acollida i aquesta atenció. Tot i que no tindrem tant accés com altres anys i és això el que estarem mirant. I a zona rural nosaltres fem un treball durant l'any, o sigui, ja no és una cosa puntual de 3 mesos. Nosaltres atenem a persones, ara concretament a Vilanova de la Barca i al Carràs, on tenim una acollida per temporers i assentaments. Fem visites als assentaments, els atenem setmanalment, cobrim necessitats bàsiques i les que van més enllà de les bàsiques. O sigui, estarem atents.
Doncs moltes gràcies, Jordi, per aquest testimoni. Esperem que el que quede de la campanya vagi tot el bé possible. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies, Anna Mateus, per aquesta estona compartida avui amb Jordi Guerrero del programa de la Fruita de Càritas Diocesana de Lleida, dels temporers, concretament. Seguim ja amb algunes previsions i al final del programa, on també us comentarem algunes històries d'aquests dies.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tortosa i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
En la proximitat de la solemnitat del cos i la sang de Crist, el Corpus Christi, dia de la Caritat, aquest dijous a les 10 del matí a la sala Mossèn Ventosa de Càritas Diocesana de Barcelona, situada a la plaça Nova número 1, es farà la roda de premsa semipresencial, aquesta vegada durant la qual es presentarà la memòria 2020 de Càritas Barcelona, una memòria que aprofundirà en la tasca duta a terme per l'entitat durant la pandèmia. També es detallarà el perfil de les persones ateses i es reflexionarà sobre els reptes que afronten les persones més vulnerables en aquesta anomenada nova normalitat. Intervindran en la roda de premsa el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, la cap d'anàlisi social i incidència de l'entitat Míriam Feu i el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona. També aquest dijous, a les 10 del matí, en aquest cas a la seu de Càritas Diocesana de Tarragona, al carrer Armanyà 16 de la capital del Tarragonès, tindrà lloc també la roda de premsa, en aquest cas de presentació de la memòria 2020 de Càritas Tarragona. Intervindran l'arcabisbe Joan Planelles, el director de Càritas Diocesana Salvador Graner, la coordinadora d'acció social Goretti Cebrián i la coordinadora de l'Observatori Social Pilar Ribas. També dijous, a les 10 del matí, en aquest cas, a la seu de Càritas Diocesana de Tarragona. I encara parlem de dijous, a les 11 del matí, a la sala del Tinellet del Palau Episcopal de Tortosa es presentarà l'informe anual de l'any 2020 de totes les càrites parroquials de la diòcesi i també del treball de la diocesana de Tortosa. Alhora es presentarà la campanya d'aquest 2021 en la Jornada de la Caritat el dia del Corpus. L'acte comptarà amb les intervencions del bisbe de Tortosa, Enric Benavent, del director de Càritas diocesana Agustí i Castell, que hem escoltat avui precisament en la reflexió inicial, i de l'administrador d'aquesta Càritas diocesana, Joaquim Amaré. I encara una última proposta d'agenda, en aquest cas una altra presentació. Aquest dijous també a les 12 del migdia es farà en format telemàtic, presencial per a la premsa, la conferència informativa de presentació de la memòria 2020 de Càritas diocesana de Terrassa. L'acte comptarà amb les intervencions de l'administrador diocesà Josep Àngel Saif, també arcabisbe electe de Sevilla, el director general de Càritas diocesana de Terrassa, Francesc Llong, i la cap d'acció social, Cora Mazo. I volem acabar amb dues històries, amb dos apunts. Aquest any es commemoren 50 anys de l'inici del Servei d'Assistència Domiciliària a Barcelona. Amb aquest motiu, la comunitat de Sant Egidi ha organitzat per aquesta mateixa tarda un acte commemoratiu i alhora d'homenatge a l'obra de la Visitació, institució que va començar aquest servei a Barcelona l'any 1971. L'acte s'ha fet, com us dèiem, aquesta tarda a la Basílica dels Sants Just i Pastor de la capital catalana, el barri gòtic. Fundada el 1922 per Francisca Roig Valls, l'obra de la Visitació de Nostra Senyora va néixer per visitar i ajudar els malalts i els ancians amb pocs recursos socials i que sovint es trobaven abandonats a les llars. El beat Pere Tarrés va ser-ne un dels principals conciliaris i l'han seguit altres significatius sacerdots, entre ells els jesuïtes Alfons Tió i Lluís Antoni Sobreroca i actualment Josep Maria Forcada, també prevere diocesà de Barcelona. Quan va morir la fundadora, el gener de 1971, l'obra de la Visitació era present en més de 35 grups parroquials per a la visita i l'ajuda dels malalts als seus domicilis i sostenien diferents centres residencials per a infants o ancians a l'Ametlla del Vallès, a Santa Coloma de Cervelló, a Rubí i a Barcelona, entre altres llocs. Eren una comunitat de religioses amb una àmplia xarxa de voluntàries laiques i amb un gran protagonisme de la dona. Precisament avui, com cada 31 de maig, hem celebrat la festa litúrgica de la Visitació de Maria i també Nostra Senyora del Sagrat Cor, que té la seva imatge principal a l'església que porta el nom d'aquesta advocació de la Mare de Déu a Barcelona, al carrer Rosselló, al costat del Col·legi de Sant Miquel. I encara us comentem que el Papa acaba de posar en marxa la plataforma Laudato Si, assegurant amb força que cal perseguir l'ecologia integral. En un videomissatge amb el qual neix la iniciativa, Francesc lamentava la setmana passada que el nostre egoisme, la nostra indiferència i els nostres estils irresponsables estan amenaçant el futur dels nostres fills. En aquesta línia anima tothom a cuidar la nostra Mare Terra. La plataforma Laudato Si és el programa que vol implicar tot el món catòlic en un procés de conversió ecològica segons l'esperit de l'encíclica de l'actual Sant Pare. En aquestes paraules, el pontífex diu que el nostre planeta està malalt i que són urgents les accions ecològiques i ecosostenibles. A més, subratlla que des de fa temps aquesta casa que ens acull pateix les ferides que provoquem per una actitud depredadora que ens fa sentir amos del planeta i dels seus recursos, alhora que ens fa creure que podem practicar un ús irresponsable dels béns que Déu ens ha donat. I amb aquests apunts acabem. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. La veu de Càritas tornarà, si Déu vol, dilluns vinent, que serà ja 7 de juny i serà l'endemà de la solemnitat del Corpus Christi i del Dia de la Caritat. És per això que aquest serà, lògicament, el tema principal en aquest programa, com sempre, amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, amb la Montserrat Creus a la coordinació i amb qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bona setmana. Us esperem dilluns vinent a les 8 a Ràdio Estel. Adéu-siau.